migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara sí, ara no, ara és una línia vermella, ara només és una exigència, ha de formar part de la negociació, no, això va per barris, en tot cas, eh? Mira, vivim en una incompetència política que desesperant, a molts nivells, eh? A molts nivells, així nos está luciendo el pelo, i és molt preocupant. És molt preocupant. Hi ha coses que són molt preocupants darrerament. A menys, avui igual és que no tinc un bon dia, però és que és preocupant. De seguida en parlarem del Hard Rock. Què passa amb el Hard Rock? Al final què és? És bo o no és bo? Què passa amb el Hard Rock al final? És tan important com perquè un govern caigui i hagi de convocar eleccions? No, això aportarà feina de qualitat al territori? Ens portarà turisme de qualitat o no? Tot al contrari. El que estem fent és fer un malbaratament del medi ambient, del que ens queda a Terres de Tarragona, i donarà unes feines, usos de feina precaris. En parlarem de tot això, és força interessant el que parlarem, i veurem totes les bandes i posarem tota la informació sobre la taula per veure si traiem l'aigua clara. Però abans, si em permeteu, farem una mica d'informació de serveis perquè el temps que tenim a sobre, i sobretot ja de cara al que ens toca d'aquesta tarda de dijous, com sempre i com està passant tot aquests darrers dies, pel matí més o menys està la qüestió més o menys tranquil·litzada, però per la tarda es formen tempestes i avui dijous no serà una excepció. No seran com les de l'altre dia, que són, va ser bastant abundants, molt abundants, fins i tot alertes taronges, però sí que hi ha una alerta activada pel Servei Català de Meteorologia a la Garrotxa i al Ripollès, per tota aquesta zona. I al voltant, doncs sí, per aquesta zona, pluges, sol i pluges més aviat a tot el Pirineu. Però, sobretot, aquestes dues comarques que acabo d'esmentar, hi ha una alerta activada per intensitat de pluja. El prelitoral pot ploure a qualsevol punt del prelitoral. Des de l'Alt Camp fins a Osona, tota aquesta franja prelitoral sí que pot ploure, no serà constant, pot ser localment abundant, i a la resta del territori, doncs, sol, núvols, igual s'escapa algun plugim, però res més important. La fotografia per demà divendres és 3/4 del mateix. Encara hi haurà més pluja. Demà divendres sí que tindrem pluja, sobretot a la part oriental, a la part occidental tindrem pluja Pirineu Occidental, bàsicament, Vall d'Aran, tota aquesta zona, i pels ports. Per la tarda passarà el mateix. Es reactiven totes les tempestes i venen una de grossa, sobretot en aquest cas sí, al Pirineu Oriental. Tota aquesta zona està amb una alerta activada per intensitat de pluja, localment forta o molt forta, sobretot en el Ripollès, on fins i tot pot caure calamarsa. Aquesta és la situació. Pirineu i per Pirineu, principalment, esperem aquestes pluges, insisteixo, cap al Pirineu Occidental, amb una intensitat que poden ser forta o molt forta. Les temperatures són més o menys pel que tocaria per l'època. De cara al dissabte, la qüestió canvia, perquè pel dissabte ja no esperem pluges i esperem una pujada interessant de les temperatures. Tant pujada de la mínima com de la màxima. I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia, moltes gràcies. Deixa'm comentar-te bàsicament un parell d'incidències. Mm-hmm. Per una banda, un vehicle avariat que tenim a l'autopista P7, a la zona de Granollers. Hi ha un carril tallat en sentit nord, és a dir, en sentit Girona, i aquí hi ha aturades de gairebé uns 4 quilòmetres entre Montornès del Vallès i Granollers. Això, com et deia, passa a l'autopista P7, sentit nord, sentit Girona, és a causa d'un vehicle avariat que talla carril. I a l'extrem nord de Barcelona, tocada al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona, hi ha hagut un accident. Els vehicles ja són al voral de la via, però encara hi ha aturades per accedir a aquest enllaç amb la ronda. Són uns 4 quilòmetres de lentitud, retencions tant a l'autopista C58 com a la C33, com et deia, des de Montcada i Reixac fins al nus de la Trinitat, sempre d'entrada a Barcelona. A banda d'aquestes dues incidències, a la resta de vies, de moment encara parlem de relativa calma.
Gràcies, Roger, que tinguis una bona tarda.
Igualment, a reveure.
Prepareu-vos perquè de seguida intentarem treure l'aigua clara d'aquesta paradoxa, d'aquesta situació del Hard Rock. Bo o dolent? És àngel o dimoni? O cap de les dues coses? De seguida en parlem. No marxeu, perquè preparo els papers i ho comentem amb el Sergi Tor aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
La figura de Francisco de Goya, sus misterios.
Siempre es actualidad el asunto de los enigmas que rodean a este genial pintor. Y hay uno en particular que a mí, en fin, me trae de cabeza. Al desenterrarlo se encuentran con una sorpresa, y es que hay dos féretros. A uno de ellos, al que se corresponde más con la idea que teníamos de Goya y con la edad, le falta el cráneo.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita, verano, dame.
Viaja al Caribe con especialistas en Caribe, Albania, Zanzíbar. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y New Blue.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5. Y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
No lo dejes escapar. Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! Las mejores ofertas vuelan.
Piensa en un producto, pero no en uno cualquiera, en uno de las mejores marcas. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra Cosur Origen o un hamburger de Angus Miguel Vergara? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos miles de productos de las mejores marcas, igual que estos, a 3x2. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
Y eso es lo que estaban pensando los comunes, seguramente. Depende cómo se mire, pues todo depende. Pues sí, de fet, només ells, tots els partits polítics, depende, Mireu, ens posem en context. Les eleccions del 12 de maig, aquestes passades eleccions autonòmiques, van deixar una paradoxa força curiosa. El projecte del Hard Rock. Ja on sona, no? Ja en sona. Aquest projecte va ser el detonant de l'avançament electoral. I els contraris al projecte van ser penalitzats a les urnes. Fins i tot els comuns van perdre l'escó per Tarragona. És el que estaven en contra, els que es posicionen en contra d'aquest projecte. Els 6 diputats dels comuns són de la demarcació de Barcelona. Als municipis de Salou i Vilaseca, els vots als comuns han estat inferiors a la mitjana de Catalunya. És a dir, que és del 5,8%. A Salou van tenir el 3,74% dels vots emesos i a Vilaseca el 4,7%. El passat 13 de març, el Parlament vivia una jornada clau amb l'aprovació o no dels pressupostos. Recordeu, això ja és història, bàsicament, no? Era necessari que els comuns retiressin la seva esmena a la totalitat i la seva portaveu, Jéssica Albiach, li feia aquesta exigència a Pere Aragonès.
I encara ara, a escasses hores de la votació, li dic, si vostè rectifica, si vostè surt aquí i diu clarament que aturem el Hard Rock, nosaltres retirem l'esmena a la totalitat als pressupostos de Catalunya. Per tant, encara és possible i depèn de vostè, president. Jo més no li puc dir.
A partir d'aquí, fent aquest recordament, doncs la història ja la coneixeu. Aragonès no va decidir, va convocar eleccions anticipades, i ja va guanyar, i Aragonès, tercer, i abandona la política. Aquesta història, fins aquí, ja sabem tot el que hem recorregut, no? I ara, i és que aquí comencem el què, els mateixos comuns diuen que el Hard Rock no és cap impediment per un pacte amb els socialistes. Bueno, donde dije digo, digo Diego, y así nos luce el pelo. Sergi Tor, bona tarda, bon migdia, com estàs?
José Miguel.
Tot això és història contemporània de la política catalana.
Sí, és un tall de veu històric el de Jessica Albiach del passat 13 de març, perquè molts canvis, no?, en dos mesos amb els comuns i el Hard Rock. Però si ampliem la mirada, els estudis d'opinió xifren que el canvi climàtic és la principal preocupació dels catalans i catalanes. I a les eleccions del 12 de maig, els partits ecologistes van perdre més del 40% de vots. Per què passa aquesta dissonància? Han parlat dels resultats dels comuns a Salou i Vilaseca, que són molt baixos.
Sí.
En canvi, el Prat i la seva oposició a l'ampliació de l'aeroport té un resultat una mica major. És un 11% al Prat dels vots emesos. Però si marxem a la CUP, contrària, per exemple, durant tota la passada legislatura amb els Jocs d'hivern, al Pirineu, doncs ha tret molt poc rèdit electoral amb aquestes comarques afectades. Un 7% de vots a comarques com l'Alt Urgell o el Berguedà i un 10% al Pallars Sobirà. La CUP també ha perdut el seu escó a la demarcació de Lleida, tot i que va ser el partit que més es va posicionar en contra dels Jocs d'hivern, al igual que els comuns.
Parlem del projecte del Hard Rock, perquè, Sergi, què passarà ara amb el Hard Rock? Com tenim això ara?
Sí, però primer de tot ha d'haver un nou govern a la Generalitat,
amb les majories
suficients. A partir del 10 de juny hi haurà la constitució de la mesa i, en aquest cas, la presidència al Parlament. Hi haurà de decidir què fan amb aquest projecte presentat el 2012, és a dir, fa 12 anys, que ara és de 60 hectàrees i el permís d'un hotel de 90 metres quadrats, de 90 metres d'alçada en forma de guitarra. La inversió total es xifra amb 700 milions d'euros, tot i que hi ha estudis que diuen que al complet pot arribar als 2.000 milions. El nou govern haurà d'afrontar la compra dels terrenys, propietat ara de Criteria, i revendre'ls a Hard Rock. I segons un informe del Departament d'Empresa, que la companyia química Aircross implantés canvis en matèria de seguretat a una instal·lació adjacent. Això ho va fer el passat setembre el Departament d'Empresa d'Esquerra Republicana per retornar els tràmits del Hard Rock. Els favorables, recordem les paraules de COPE Catalunya del president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona, Francesc Pintado, que hi està d'acord per tres raons. La primera, l'econòmica.
Tota la inversió que hi haurà, que és molt important, és a dir, el pre-Hard Rock operatiu, amb tots els llocs de treball que això generarà també el territori, que és, certament serà un complex turístic molt important que ajudarà a desestacionalitzar.
Francesc Pintado deia aquí amb aquesta emissora que estava favorable al projecte i també per altres dues qüestions, territori i destí.
Què canvia aquí amb Hard Rock? Canvia que hi haurà concerts d'artistes de talla mundial durant tot l'any. Casino, és a dir, client d'oci de tot l'any. Segurament un perfil molt diferent al que tenim ara, que és el vacacional pur de platja. Sempre hi haurà una comunió amb el golf. Guanyarem que aquests clients, que són diferents del vacacional pur, és un client de poder adquisitiu alt o més alt del que tenim actualment, amb inquietud cultural i gastronòmica. Per tant, doncs això ens farà pujar reserves a la restauració, pernoctacions als hotels d'aquell que va veure Tarragona.
Són paraules del president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona, el senyor Francesc Pintado, sobre els beneficis que pot aportar, sobretot a la desestacionalització. No oblidem que un dels grans mals de cap que està lluitant la indústria del turisme és que no es concentri només a l'època estiuenca, sinó que es desestacionalitzi i pugui donar riquesa durant tot l'any. És un dels grans objectius i això ajudaria. Però per què, quina és l'altra part, les persones que diuen no volem el Hard Rock? Doncs en parlem, i en parlem amb la Anna Recasens, que és portaveu de la plataforma Aturem el Hard Rock. Anna, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Anna. Per què aturar el Hard Rock?
Sí, el Hard Rock per nosaltres representa un model de turisme, no?, i un model econòmic que es basa en un turisme de masses, que es basa en unes feines precàries i temporals, com ja tenim ara mateix al Camp de Tarragona, que no representa el futur que nosaltres podem aspirar com a territori, no? Com encarna aquests valors d'un model de turisme passat, que nosaltres sempre ja està caducat, que no és cap on hauríem de caminar com a desenvolupament econòmic d'això del territori, no? Bàsicament per això, també per motius ambientals, no? Estem en sequera, ludopatia, sempre en un gran casino, doncs són... Aquest seria bàsicament tots els principals motius d'oposició al projecte.
De fet, quan parlem amb l'hostaleria i parlem amb gent que es dedica precisament al turisme, ho veu com una gran oportunitat de desenvolupament del territori i d'atracció d'un turisme de qualitat. Vosaltres no ho veieu així, suposo.
No, a veure, això del turisme de qualitat en podríem parlar, no? Al final, què suposa un turisme de qualitat? A veure, al final, com deia, el territori ara mateix ja viu d'aquest turisme i és normal que en un lloc on el principal motor econòmic sigui aquest turisme, que porta molta precarietat, quan tu planteges un projecte que el que fa, no?, que el lema principal, diguéssim, són uns 1.000 llocs de treball, una xifra que balla cada dia, el territori t'ho accepti, no? Vull dir, estàs venent bolles de pa a una gent que té misèria, com aquell que diu. Llavors, per això creiem que, òbviament, és un discurs que cala una societat que viu molt dependent d'aquest turisme. Per això, justament, estem dient el que cal és intentar desenvolupar altres vies econòmiques que no ens faci dependents perquè arribi un macroprojecte així i intenti solucionar tots els mals del territori, no?
És a dir, que des del vostre punt de vista porta més prejudicis que no pas avantatges i el camí no seria el correcte des de tots aquests punts de vista que ens estaves comentant. Seria bàsicament això. El cas és que realment la qüestió sembla que és així, perquè fins i tot es van convocar unes eleccions anticipades i aquesta era una de les pedres principals que s'havia de superar.
Sí, això semblava, no?
I a partir d'aquí, doncs, què creus que pot passar? Al final s'aconseguirà que no es construeixi?
A veure, nosaltres esperem que sí, per això estem, no?, per això estem aquí lluitant cada dia i oposant-nos, la veritat. Sempre diem que tirar endavant aquest macroprojecte no només són decisions polítiques, també té un gran component de decisions tècniques que òbviament, doncs, s'han de contemplar, no? És a dir, no perquè un polític arribi al govern i digui que vull fer el Hard Rock, es farà el Hard Rock. Sí. És a dir, òbviament, influeix, no?, la voluntat, però hem de tenir en compte molts altres factors, també.
Home, el factor d'entrada, el que vol la gent del territori, bàsicament. Mira, i el que a vegades els polítics no compten és l'opinió de la gent del territori. Ostres, però sembla que la qüestió està com molt enquistada. Sembla que hi ha molts diners per aquí al mig i dona la sensació que s'apretarà, eh? Vosaltres, carai, aquests raonaments on els presenteu? Suposo que al Parlament, d'entrada, no?, amb aquestes plataformes.
Sí, bueno, hem tingut l'oportunitat d'acudir diverses vegades al Parlament per a Faristol a presentar les nostres queixes, com introduir demandes a partir d'alguns grups polítics que ens donen suport, i sobretot al carrer, que és on hem estat des de l'inici de la plataforma i on estem sempre. També, doncs, l'any passat vam convocar una macromanifestació a Tarragona i hem fet diverses concentracions quan han sortit aprovacions de documents o passos realment rellevants, no?
D'acord. Doncs, Anna Requesens, portaveu de la plataforma Aturem el Hard Rock, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i per aquests enraonaments que ens has donat, molt amable.
A tu, moltes gràcies.
Doncs aquesta és la situació dels pros, els contres, i a partir d'aquí, cap on anar? Què escollir? Doncs suposo que és encara una bola que anirà donant voltes i voltes i voltes. És allò quan menges carn que està molt feta, hi ha gent que l'agrada molt feta, i se te hace bola a la boca, i no hi ha manera d'empassar-te allò. Estàs allà i... O també la patata calenta, per tu, per mi, no, decideix tu, parla tu. I tant els pros com els contres esperant a veure què decideixen els polítics, que teòricament han de decidir el que sigui millor per tots. Valorant tot i el que sigui el millor. Però això segurament ja és una altra història. Molt bé, de seguida actualitzarem els titulars esportius ja encarats a la darrera jornada de Lliga i després parlarem del sensellarisme a Barcelona. Ha augmentat el PIB a la ciutat, però també ha augmentat el sensellarisme. És una d'aquestes contradiccions curioses. Però a més, el sensellarisme... o quan s'agafa una persona dormint al carrer, sense comprovar si té lloc on viure o dormir o no, és sancionada. Si és una d'aquestes persones, no podrà pagar. El síndic de greuges de la ciutat de Barcelona ha parlat d'això, de que cal afrontar el sensellarisme des d'un punt de vista clar. En tot cas, parlarem també d'això de seguida aquí a migdia, a Còpia Catalunya i Andorra. Però abans, si em permeteu, parlem de compra-venda de pisos, va. Quan vols vendre, imaginem que vols vendre el teu pis. Si vols vendre el teu pis, tots t'ofereixen la lluna. Però, atenció a això, només els de Don Piso es mullen de veritat. Ara compleixen 40 anys i et regalen un iPhone 15 només per posar el teu pis a la venda, encara que no te'l venguin. L'iPhone és teu. Però el vendran segur. Això no pateixis, que el vendran segur. Doncs a què esperes? Ja saps, truca a Don Piso. Truca a Don Piso. Truca a Don Piso. Pots consultar les bases d'aquesta promoció a donpiso.com. Donpiso.com, ho pots trobar tot. El telèfon, Don Piso, 93 306 9090. 93 306 9090. Estem a punt d'arribar a dos quarts i de seguida actualitzem titulars d'esports.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Toca renovar tu hogar? Ven a Facilmóvel y dale un aire nuevo y moderno. En Facilmóvel tenemos los profesionales mejor preparados, las soluciones más actuales en armarios, dormitorios, salones y muebles juveniles a medida. Pídenos cita o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvel.es.
Un consejito, este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Ja fa olor d'estiu, però a casa meva encara no. Vaig a Bauhaus. Una decoració més fresca? Sí. Un repàs de pintura? També. I un aire condicionat? Doncs és clar que sí. Meravellós, igual que aquests preus. Però qui m'ho instal·la? Doncs Bauhaus, és clar. Llestos. Tot preparat per a la calor. Escolta, està fantàstic, oi? La teva llar té ganes d'estiu? I tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Te amo desde el primer momento. Hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo.
De dilluns a divendres. Momentos amb Luis Rodríguez.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Y hoy en COPE te estamos contando que uno de cada dos españoles ha denunciado haber sufrido una estafa o un intento de estafa en el último año. Los hackers utilizan sistemas cada vez más sofisticados para engañar a los usuarios.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Quarts de dues del migdia, anem a actualitzar els titulars esportius d'aquesta jornada de dijous, encarats ja de cara a la darrera jornada de Lliga. Albert Díez, com estàs? Bon migdia.
Senyor Cruz, bon migdia, què tal? Bon migdia a tothom, com estàs?
Doncs encantat d'escoltar-te.
Un autèntic plaer.
Ja ho saps que sí.
Ens trobem almenys poc per mi a les zones, però ho gaudim molt.
I tant. I què m'expliques d'aquesta darrera jornada? Com venen les coses, esports?
Mira, ara anem amb l'última jornada, perquè acaba de parlar Mitchell, el tècnic del Girona. El Girona és l'equip que obre aquesta última jornada. Demà, a les 9 de la nit, a Montilivi, demana el Granada. Però t'explico abans que Víctor Font, recordaràs, qui va ser candidat a la presidència del Barça a les últimes eleccions, ha demanat a l'actual president Joan Laporta que faci un pas al costat. Ha enviat Víctor Font una carta al Futbol Club Barcelona, concretament a Joan Laporta, criticant la gestió del cas Xavi Hernández i demanant que, si Laporta no es veu amb forces per revertir la situació del club, s'aparti. Parlant de futbol més directament, aquesta tarda es presenta a Madrid el nou format de la Lliga de Campions. Entre altres coses, se suprimeix la fase de grups. Hi ha 36 equips, més equips més. Passa a ser una lligueta amb 8 partits, mínim 8 partits, per tots els participants. Un d'aquests conjunts espanyols que participarà és el Girona. Deia demà Girona-Granada, Montilivi, partit especial perquè es tanca a casa una temporada històrica, perquè després del partit hi haurà celebració a la gespa de Montilivi i perquè diumenge hi haurà rua pels carrers de la ciutat, amb allò que diem sempre, en comunió perfecta entre l'equip, és a dir, jugadors, staff tècnic i també afició. I atenció, que Mitchell, l'entrenador del Girona, parla ja del futur.
Em preocupa perquè hem de fer altra vegada un equip competitiu per el gran any que tenim per davant, però ho farem. Ja he parlat amb Quique i més o menys tenim clar que hem de fer i què necessita l'equip. Estic convençut que farem una plantilla de molt nivell i que podrem competir en les tres competicions.
És la veu de Mitchell, acaba de parlar Ferré a la sala de premsa de l'estadi de Montilivi. Dues cosetes més, dues cosetes molt ràpides. Fora del futbol, avui el Barça de bàsquet pot ser semifinalista de la Lliga Endesa si guanya la pista del Tenerife a partir de 8:45. Són quarts de final. Va guanyar el primer partit del Barça. Si guanya avui, insisteixo, semifinalista, espera el Real Madrid. Si no, hi haurà tercer partit el diumenge al migdia. I sap vostè que ja escalfa, vostè que és un home de motor, entre altres coses,
no,
ja escalfa motors,
sí, sí.
El Gran Premi de Catalunya de motociclisme, de MotoGP, que se celebra el cap de setmana al circuit de Catalunya.
Albert Díaz, moltes gràcies.
A vostè, senyor Cruz, què tenim ara?
Doncs mira, de seguida parlarem de sensellarisme. De sensellarisme, i que a més a més és sancionat a la ciutat de Barcelona. Encara que no puguin pagar la multa, però és igual, se sanciona igualment.
Se sanciona igual.
Hi ha coses.
Em quedo escoltant i aprenent.
Una abraçada, cuida't.
Una abraçada, que vagi bé.
Ja sabeu que totes aquestes informacions seran ampliades a Esports Cope quan passen 5 minuts de les 3 de la tarda amb el Joan Batllori. De seguida en parlem de tot això, però abans, no sé si vols canviar-te el cotxe. Vols canviar-te el cotxe? Sí? Doncs escolta, perquè tens recordmotor.com per ajudar-te a tot això, perquè tenen cotxes de qualitat. Recordmotor.com, amb cada quilo podràs trobar més de 150 cotxes de qualitat, en perfecte estat. A més, et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que garantitzen, doncs, aquesta qualitat. Entra ara a recordmotor.com, amb cada quilo, més de 150 cotxes de qualitat. Recordmotor.com.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora te da una rentabilidad del 3,06% TAE. Es decir, un 6% TIN los 3 primeros meses y luego rentabilidad vigente. Actual 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros solo hasta fin de mes.
Descubre todas sus ventajas en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene liquidación mensual y un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona reclama a l'Ajuntament un abordatge integral del sensellarisme. De fet, la sindicatura ha analitzat una queixa d'un ciutadà de Barcelona que havia rebut 42 sancions vinculades a la seva situació de sensellarisme. Li van multant per menjar al carrer, per veure al carrer, per dormir al carrer. De fet, la sindicatura ha arribat a una conclusió i és que tota aquesta actuació municipal s'està enfocant únicament de manera punitiva amb la finalitat de restablir l'ordre a l'espai públic, però que ignora aquesta situació de sensellarisme. Bé, de fet, la sindicatura ha posat o ha donat 8 recomanacions que interpel·len a diversos òrgans de l'Ajuntament, però a mi em crida força l'atenció a aquestes sancions a les persones en situació de sensellarisme. Entenc que igual és difícil a vegades de discernir, però jo crec que no és tan difícil. Crec que la cosa està clara a la que tinguis una mínima entrevista. Crec, eh? Però com no estic jo aquí per creure, en parlem sobre aquest tema, doncs en parlem precisament amb el síndic de greuges de la ciutat de Barcelona, el senyor David Bondia, sobre aquesta situació. David, benvingut.
Molt bon dia.
Bé, el cas és que puja el sensellarisme a la ciutat de Barcelona. No deixa de ser una ampliació d'aquesta bretxa, no?, de riquesa.
Sí, puja a Barcelona, i ho comentàvem fa dues setmanes, puja a Barcelona i puja tot Catalunya, és a dir, el PIB puja i també la situació puja, llavors el que hem de veure, la situació de sensellarisme puja, el que hem de veure és augmentant la desigualtat social. Nosaltres som conscients de que no és fàcil, i tu ho deies, no és fàcil l'abordatge del sensellarisme, és de totes les situacions d'exclusió social, possiblement sigui la més greu que tinguem a les nostres ciutats, però des de l'àmbit municipal s'ha d'abordar. I nosaltres entenem que l'abordatge no pot ser només un abordatge de caràcter positiu. El que s'ha de fer és buscar un abordatge integral del sensellarisme. Pel cas que nosaltres ara comentem i per la queixa que ens va entrar, era una persona sense llar que en poc temps li havien posat 42 denúncies per part de la Guàrdia Urbana per la situació en la que es trobava, sobretot per conductes com manca de neteja i higiene personal, com dormir de dia o de nit a l'espai públic, un ús incorrecte dels bancs o seients públics, el consum d'alcohol a la via pública, orinar i escopir a l'espai públic. Per tant, no es neguen aquestes conductes, són conductes que les estàs realitzant, però estàs realitzant bàsicament perquè està en una situació d'exclusió social i perquè no té un domicili en poder realitzar aquest tipus de conductes normals per un projecte de vida i per tenir una vida digna. Nosaltres el que diem és que aquí s'hauria de tenir una cura especial i fer un abordatge que no només sigui des del punt de vista punitiu d'imposar sancions. Per què? Perquè la sanció et pot solucionar una cosa de caràcter puntual, però aquí el que s'ha de fer és un treball de recuperació i de rehabilitació d'aquestes persones. I també plantegem-nos que la sanció no soluciona res perquè no podran pagar aquesta sanció. Per tant, l'exclusió encara serà molt més gran.
És una situació difícil, però què heu recomanat des de la sindicatura a l'Ajuntament?
Nosaltres el que diem bàsicament és com hi ha situació de sensellarisme, no la podem ocultar, el que s'ha de fer és treballar per erradicar el sensellarisme, que no es cronifiqui, tenir una xarxa municipal que proveeixi els serveis suficients a les persones que dormen al carrer, i mentre no s'erradiqui aquesta exclusió social d'aquella gent dormint al carrer, tenir una xarxa per proveir els serveis bàsics per a aquestes persones, i ser molt conscients de la situació de l'habilitat en la que es troben. Nosaltres això ho entenem perfectament.
Sí, la qüestió és dificilíssima, això.
Sí, sí, sí. I aquí, dues coses que hem de començar a treballar. Una és l'estigmatització. Com a societat estigmatitzem aquestes persones. És a dir, no ens agrada que estiguin al voltant de casa nostra. Però és que no tenen un altre lloc on estar. Per tant, el que hem de començar és a treballar, a desestigmatitzar la visió que té la ciutadania, i també l'altra que hem de començar a treballar, a veure que les infraccions. Les infraccions tenen dos components o dos elements, i les sancions, un element objectiu i un element subjectiu. És a dir, l'element objectiu és la infracció, és quan es comet una conducta que és contrària a l'ordenament, això és l'element objectiu, però per poder sancionar-la també ha d'haver aquesta responsabilitat subjectiva, que la persona sàpiga que la seva conducta no s'adapta a l'ordenament. Una persona amb greus addiccions, una persona amb la salut mental, pensem que la gent que està dormint al carrer, la salut mental ja inicialment estava molt tocada, estan dormint al carrer, estan visquent al carrer, s'agreugen molt els problemes de salut mental. Per tant, nosaltres considerem que possiblement la infracció s'ha comès, però no són conscients, no hi ha culpa i dol, no hi ha responsabilitat subjectiva, i haurien de treballar en aquesta via. La via és no pensar que les sancions ho solucionaran tot, sinó que aquí fa falta uns projectes integrals, i nosaltres creiem que s'ha d'actuar en tres àmbits coordinats. Guàrdia Urbana ha d'intervenir, clar que ha d'intervenir. Servei Social s'ha de coordinar amb Guàrdia Urbana. És a dir, Guàrdia Urbana, quan detecti una persona sense llar, hauria de contactar directament amb Serveis Socials per veure quin seguiment se li està fent, però també les entitats socials, perquè les entitats socials són moltes vegades la primera acollida que tenen les persones sense llar. I creiem que aquests sectors són molt influents, Guàrdia Urbana, Serveis Socials i entitats socials, per poder buscar restaurar plans de vida i anar més enllà de la pena per poder recuperar aquestes persones i no pensar que són irrecuperables.
Doncs, senyor David, bon dia, síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. Escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada molt amable.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Bon dia, gràcies per aquesta xerrada. És flipant, és et multen, tens la desgràcia a sobre i a sobre et multen. Si és que, com hi ha aquella frase del siempre sabio refranero popular espanyol, a perro flaco todos son pulgas. Això, exactament. I a vegades, malauradament, tot això es confirma. Va, que de seguida parlarem amb la Marta González, que és presidenta de l'Institut de Ciències Afins, sobre una qüestió força interessant. Insultar. No ens hem d'espantar per això. Només cal posar una sessió del govern o del Parlament per escoltar insults. De guante blanco, tal vez, perquè no es diuen imbècil directament, però s'intueix que a sobre que hi ha un insult, no? Doncs insultar, des d'un punt de vista social, per què? Com? Per què? De seguida parlem. Mira, recupero quatre papers que tinc per aquí i xerro amb la Marta sobre això.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Enriqueta, necesito una fórmula express para perder unos 4 kilos. Tengo un evento en 3 semanas. ¿Qué me recomiendas?
Te recomiendo el plan 1-2-3, que en solo 3 semanas eliminas el volumen, la grasa localizada en barriga, piernas y caderas, y que no son batidos, sigues comiendo. Es económico, con registro sanitario, y me perderás de 4 a 7 kilos en 3 semanas.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Nos ayudan a bajar volumen, toxinas, líquido, y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Y reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de cintura.
Y la tercera semana con las cápsulas saciantes que captan la grasa.
Sí, ya pierdes unos 5 kilos de media. Llama ya al 650-51-52-53. Es económico, lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y además con una super oferta hoy.
Gratis, 28 parches reductores anticelulíticos, más el té detox, más una caja de galletas saciantes. Recuerda que es apto para todos, hombres y mujeres. Llama e infórmate. Eliminas peso, michelines, volumen, celulites y adiós a la piel de naranja. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem a parlar de menjar, anem a parlar de la Cabrera. Mira, la Cabrera Barcelona, al carrer Diputació 239, entre Balmes i Rambla Catalunya, originari de l'Argentina, és un dels assadors més exitosos de Buenos Aires. La Cabrera, creat pel xef Gastón Ribeira, que és el seu creador i ànima. Doncs, si vols una experiència única pels amants de la carn, si vols viure la passió per la carn i el foc, la Cabrera Barcelona, al carrer Diputació 239 de Barcelona, pots reservar per Google Maps o entrar en la seva web, allà pots reservar. La Cabrera Barcelona, al carrer Diputació 239. I mireu, la Cabrera, com un bon restaurant que és, sempre necessita personal format d'hostaleria. I aquí, Barcelona té una escola molt integrada amb la ciutat, que és l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. De seguida, en parlem amb ella i, sobretot, d'aquesta cohesió simbiòtica amb la ciutat de Barcelona. Parlem d'ensenyament, en un sector que cal amb professionals cada dia i a tota hora, bàsicament. Parlo del sector de l'hostaleria i parlem amb l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Tenim el telèfon a la responsable de màrqueting de l'escola, de l'ESHOP, la Julieta Guillén. Julieta, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, gràcies per estar aquí amb nosaltres, Julieta. Bé, a mi m'agradaria preguntar-te si... Que m'expliquessis una cosa en concret, i és el paper que desenvolupa o que té l'escola a la ciutat de Barcelona. És aquí, aquesta relació simbiòtica que té l'ESHOP, l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, amb la ciutat de Barcelona.
I tant. Al final, nosaltres no podem obviar que Barcelona és una ciutat turística, no? Que gran part de la nostra economia i gran part de la nostra societat està centrada en el turisme. Llavors, nosaltres creiem que l'escola, en la seva simbiosi també amb el gremi d'hoteleria i el gremi de restauració, juga un paper fonamental, no? En aquesta formació de futurs professionals de l'hostaleria i turisme, que a més, com acabo de dir, són sectors clau, no?, per a l'economia de la ciutat. Llavors, la idea és que des de la formació, en un sector que està poc professionalitzat i que necessita de professionals que estiguin formats, l'objectiu de l'escola és elevar una mica els estàndards de la qualitat del servei.
Ah, aquest seria el què. I això, com ho feu? Com teniu aquests mecanismes posats en marxa des de l'ESHOP?
Doncs nosaltres ens centrem molt en tot el que seria la titulació oficial, sobretot quan parlem de graus. Som l'única escola a Barcelona que ofereix una titulació doble en cuina i pastisseria que sigui oficial, i a més fem un grau superior que és conjunt tant en direcció de sala com en direcció de cuina. Això què vol dir? Que els nostres professionals surten entenent el 360, no?, de la part que treballaran. Tant estiguin a sala com estiguin a cuina o a pastisseria, la idea és que tinguin una formació d'entendre-ho tot i de poder abarcar molt més, i sobretot amb un alt contingut de gestió, tant en grau mitjà com en grau superior, això, a més.
Escolta'm, Julieta, com és d'important la professionalització del sector de l'hostaleria?
Doncs et diria que és la base, sobretot, de la nostra educació. Nosaltres fem un enfoc superpràctic i molt experiencial, és a dir, fem moltes més pràctiques de les que demana el currículum, i això es fa perquè si bé qualsevol professió necessita de tocar i envoltar-se les mans, és que quan parlem de cuina, quan parlem de pastisseria de sala o de qualsevol servei que estigui relacionat amb gastronomia, això és bàsic. Per tant, tota la nostra formació està molt enfocada a que els alumnes tinguin contacte amb professionals en actiu, però també que estiguin des del dia zero ja practicant i ja posant en marxa tot el que estan aprenent, no?
Julieta, calen tants professionals al sector que sembla, o almenys tinc entès, que els alumnes que ja es matriculen aquí, o que llicencien aquí, vull dir, ja surten pràcticament amb unes quantes ofertes de feina.
Així és. Nosaltres tenim una bossa de treball que només et comento que hem de fer curadoria a vegades perquè són tantes les ofertes i tanta la demanda del sector. Al final nosaltres estem fundats pel Gremi de Restauració i Hostaleria i el que fem és fer una formació dissenyada segons el que el sector ens està demanant en el moment. Llavors, d'aquesta forma, els restauradors i hotelers de Barcelona confien en nosaltres en quant al reclutament de professionals.
Doncs Julieta Guillén, responsable de màrqueting de l'ESCOP, l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Escolta'm, gràcies per la xerrada, molt amable, i una abraçada molt forta.
A vosaltres, moltes gràcies.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-39-30.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Insultar. L'insult és una qüestió que no és molt difícil de veure en el nostre país. Fins i tot a la tele no hi ha cap problema. Fins i tot si te vas a un cercle polític no hi ha un problema tampoc. En... serien uns insults més de... il·lustrats, per dir-ho d'alguna manera. Més de guant blanc, en aquest cas. Però per què, com i amb quina finalitat? Parlem amb la Marta González, que és presidenta de l'Institut de Ciències Afins. Marta, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, José Miguel, ¿cómo estás?
Dicen fins... decía Camilo José Cela en su momento que una palabrota puesta en el momento adecuado ensalzaba una frase, más allá de ensuciarla.
Sí.
No sé si con el insulto pasa lo mismo.
Bueno, en definitiva, una palabrota es un insulto también, ¿o no?
Sí, ofensivo. Tiene más, más
que... es ofensivo,
sí, más,
claro,
más, sí. Palabras gordas son ofensivas en este caso, posiblemente.
Sí. Sí, claro. Lo que pasa es que cada uno se lo toma de una manera distinta, porque a lo mejor a ti te molesta mucho que te llamen de una determinada forma y a mí no tanto, o a tu compañero tampoco. Y claro, la reacción es distinta. También es verdad que la reacción está en función de cómo nos encontremos ese día, del contexto, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, en general, una de las cosas que mejor muestra el carácter de una persona y en su forma de gestionar y encajar las ofensas recibidas o padecidas, es decir, ser insultado. Hay gente que a lo mejor responde violentamente y otra gente no responde. Mm. ¿Te has dado cuenta, no? Que a lo mejor hay gente que le llama no sé qué. Bueno,
hombre, es que no insulta a quien quiere, sino a quien puede.
Exactamente, exactamente. Esta frase quería que me la dijeras tú, fíjate.
Pues ahí está, ahí la tienes.
Sí, entonces insultamos convencidos de que es el otro quien nos ha provocado, ¿no? El que hace las cosas mal y el que nos ha decepcionado, el que... Pero, bueno, al final todos colaboramos. Sí, es que entramos en el trapo, porque a lo mejor el insulto se puede gestionar también, ¿eh? Esto es, hay también muchos estudios. Después tú dices, bueno, al cabo de unos días lo dejo enfriar, ¿eh? Y después ya yo ya hablaré con José Miguel y le diré, oye, José Miguel, tal cual, o Pepito, o Juanito, o lo que sea. Me has dicho esto, pero que te quede claro que me dijiste esto, me callé, pero me has herido. Eso también pasa, ¿eh? O sea que con efecto retroactivo también vale. También uh-huh. también puedes reivindicar tu enfado, porque todos tenemos derecho a enfadarnos, ¿eh? Insultar es la consecuencia de la incapacidad, dicen los estudiosos, de la persona para mantener un autocontrol suficiente como para poder expresar lo que siente de manera adecuada, pacífica y equilibrada. Y es verdad, cuando tú estás un poco exasperado, al final acabas diciendo algo que a lo mejor luego te arrepientes, porque luego nos arrepentimos, ¿eh? Cuando hemos dicho una palabra un poco más gruesa que otra, no sé si a ti te ha pasado, pero a veces dices, ostras, ¿por qué lo he dicho, no? Tenía que haberme callado, haber mordido la lengua.
Bueno, ¿eh? Es cuando tienes esos calentones, que te vienes arriba y se te calienta la boca. Y ya la has liado. En cuanto se te calienta la boca, la has liado.
Sí, porque a veces la lengua no hay que sacarla a pasear,
sí.
Hay que dejarla en casa.
Efectivamente.
Guardadita.
Bien, ¿eh? Metidita en la boca, correcto, ahí está.
Sí, la RAE dice que insultar significa ofender a alguien provocándole o irritando con palabras o acciones. Porque a veces no solamente son las palabras, sino que son las acciones, lo que ha hecho una persona, ¿no? Igual no necesitas escuchar una palabra gruesa, sino que simplemente enterarte de que ha pasado alguna cosa y te has sentido ofendido, ¿no? No existe el insulto cariñoso. Esto es como... hay gente que dice, no, esto es un insulto cariñoso. No sé si alguna vez te ha pasado a ti. Y yo siempre digo que esto es como la envidia está sana. No, la envidia no es sana, la envidia es envidia. Y el insulto no es cariñoso, es insulto. Y punto. ¿Eh? Entonces, ¿que es verdad que hay insultos que son menos gruesos que otros? También. Eso te lo acepto. Pero claro, al final siempre acaban, y además siempre acaban dañando un pelín, ¿eh? Aunque sea un pelín. Bueno, pues ¿por qué nos ofenden a más a unas personas que a otras? Bueno, sí. Pues esto, claro, depende de la actitud, depende del carácter que tengamos cada uno, porque esto es, va en función un poco de todo esto, ¿no? Los japoneses han hecho un estudio para evitar enfadarse tras un insulto. Y entonces, bueno, ya que los japoneses es una cultura muy distinta, no es de sangre caliente como nosotros. Entonces, claro, es diferente. Entonces, bueno, pues ellos dicen que cuando han hecho un estudio de una universidad en la que, bueno, pues dice que la Universidad de Nagoya, que es la tercera universidad de Japón, y estuvieron un equipo de investigadores, cogieron un grupo de personas y entonces empezaron a ver cómo reaccionaban en cuanto al insulto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo solucionaban esto? Bueno, pues lo solucionaban escribiendo, ¿eh? Bueno, este estudio ha sido publicado en el Scientific Reports, o sea que no creas que no es un estudio, es de mucho tiempo y además pues basado en la cultura de ellos, es verdad. Vivimos en una sociedad en que el estrés nos crispa, estamos todo el día crispados. Sales a la calle, vas en el coche, vas en la moto, vas andando y no oyes más que la gente está... Pita, además el claxon, bueno, en fin. La gente enseguida salta por cualquier cosa, ¿no? Entonces,
conduciendo.
¿Cómo evitar enfadarse?
Conduciendo. Sí. Esto aplicable a los conductores.
Sí, lo que pasa es que es un poco más difícil que puedas escribir, ¿no?
Wow.
¿Cómo evitar enfadarse? Sí. Según Nobuyu Kawai, que es el investigador director del estudio,
sí,
dice que claro, que hay que suprimir la ira hasta cierto punto, pero la ira se elimina casi por completo con esta técnica, que se trata pues de algo sencillo, que es un trozo de papel con apuntando la reacción, ¿sabes? Y el insulto que te ha provocado esta reacción. Luego, este papel sí. lo tienes que destruir.
Sí.
¿Eh? Ellos dicen romper y tal. También se puede quemar, ¿eh? Porque yo para otras cuestiones también se puede quemar el papel, porque al final lo que quieres es eliminarlo, ¿no? Entonces, este método lo comprobaron que, bueno, tirar a la basura o triturar papel, ¿no? O romperlo. Hay tres opciones. Para comprobar este método, los investigadores pidieron a los voluntarios que escribiesen sus opiniones sobre determinados temas de interés social, como la prohibición, por ejemplo, del tabaco. Independientemente de la respuesta, a todos se les puntuó a la baja, en inteligencia, interés, tal, 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 empatía, simpatía, lógica y racionalidad. Entonces se enfadaron, ¿eh? No puede ser que una persona con estudios, ellos dijeron, no puede ser una persona con estudios, piense así. Y espero que esta persona aprenda algo más cuando esté en esta universidad. Bueno, hay que tener la mentalidad japonesa, ¿eh? También.
No, desde luego. No sé si los estudios japoneses encuentran su equivalente aquí, ¿eh? En este caso, ¿eh? No lo tengo muy claro eso, ¿eh?
Entonces los resultados van en línea con la tradición japonesa de la hakidashira dashara.
Tu japonés está muy bien, ¿eh?
Es un poco malo, perdón, ¿eh? Si algún japonés me está escuchando, le pido disculpas. Y tiene que significa purgar o escupir algo, que en definitiva es lo escupes en el papel.
Bueno, pues es un poco rito de hoguera de San Juan, cuando pides ahí los deseos y los quemas en la hoguera.
Y yo te había preparado una serie de, sí, de insultos.
Pero ya no tenemos más tiempo.
Pues mira,
una parte dos.
Conocías el mochufa, me hizo mucha gracia.
Ya,
persona que causa molestia por su lerdez pura.
Bueno. Vaya, pues me quedaré con el muchufa este. Marta, un besito muy grande, cuídate.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego,
adiós,
gracias.
Adiós.
Es una mica ritual, en tot cas, de foguera de Sant Joan. En suelto forma parte de nuestra vida, en tot cas. Bé, ja sabeu que totes les xerrades les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Arribem a les dues i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una molt bona tarda.